6 minuts que passen de les 5, recta final del programa d'avui, darrera hora del Fabricació Pròpia, i com sabeu, Ana María La Justicia és una bioquímica espanyola que ha creat un negoci de distribució de productes dietètics entorn del magnesi, en l'estudi i anàlisi de la nutrició. I ella, en si, és una influencer, perquè és una celebritat del panorama espanyol i part de l'estranger gràcies a la difusió en les seves xarxes socials, sobretot a Instagram, si voleu fer-hi una ullada, sobre els beneficis del magnesi. I aquest any, atenció, fa 100 anys. I és per això, per aquest motiu, que avui donem la benvinguda, doncs volíem conèixer més sobre la figura d'Ana María La Justicia. Donem la benvinguda aquí a l'estudi, a la Lara Feliu Rubiralta, que és la seva neta i ambaixadora de la marca, Lara, no? Això és així.
Sí, exacte. Moltes gràcies per convidar-me.
Escolta, com et trobes? Perquè, a veure, podem dir-ho això, no, Lara? Sí. Perquè potser aquí tenim un part en directe, no?
No. Part no, però sí que és veritat que estic molt embarassada i la meva àvia està molt contenta de rebre el seu tercer besnet.
Déu-n'hi-do.
Sí, sí.
Bueno, te queden unes setmanes, dèiem encara.
Em queden unes setmanes molt caloroses, però sí.
Tu, sí, és veritat. Mira, però també és veritat que aquest estiu encara ha anat bé. Vull dir, jo, totes les embarassades que conec...
Segueixo tu amb molta fusta.
Bueno, vinga, doncs segur que anirà tot molt bé, Lara. Nosaltres hem convidat a Lara perquè dèiem això, no?, que volem conèixer més la figura d'Ana María La Justicia, que justament fa 100 anys, no? De fet, si no m'equivoco, serà d'aquí uns dies, del 26 de juliol.
Efectivament, el 26 de juliol fem festa grossa a casa, perquè la meva àvia fa 100 anys, i la marca fa 45 anys, llavors és... molt emocionant per tota la família, que, per qui no ho sàpiga, Ana María La Justicia és una empresa familiar. Llavors, per nosaltres, que la nostra àvia faigui 100 anys és molt fort, però també, clar, al final tots treballem amb ella a diari.
Clar. I escolta, ens està escoltant ara o no?
Molt probablement,
bueno,
sí.
Doncs, li enviem una salutació molt especial i, sobretot, res, amb aquests 8 dies, no, que queden pel seu aniversari, si no m'equivoco, doncs la felicitem ja. Permet-me la broma, Lara. Teniu química amb la teva àvia o no?
Moltíssima química.
Com la descriuries, la teva àvia?
La meva àvia crec que és la persona més lluitadora que coneixo. És una persona que hi ha molta gent que dirà, ostres, però aquesta dona deu tenir un ego molt alt perquè la seva marca porta la seva cara. Doncs no. Ella, al final, va decidir començar amb el magnesi per una història que ara, si vols, t'explico.
Sí, sí, sí.
I quan va començar amb els seus productes va dir, què faig jo ara perquè la gent tingui credibilitat amb mi? Perquè en aquell moment estava en un moment on els metges o la gent del sector deia, aquesta dona que explica el magnesi, això no funciona, i va dir, jo li vull donar tota la credibilitat al món a el que jo predico i a la meva marca li posaré la meva cara. I efectivament, d'allà fins avui, la nostra marca es diu Ana María La Justicia, que és un nom molt llarg i una marca amb un nom i un logo molt, molt característic, que qualsevol persona que vagi a un establiment
ho identifica ràpid.
Efectivament.
No? Que és això. Per tant, tu dius que és una persona, la teva àvia, lluitadora, no? Has dit?
Sí, home, trobo que ella ara farà 100 anys, però ella quan va començar la universitat,
sí,
va anar a la universitat una dona en aquell moment a estudiar químiques a la Complutense, on no eren especialment moltes dones estudiant químiques.
Explica'ns una mica com va començar tot, no? Que tu deies, no? Com la teva àvia marxa a Madrid a estudiar química.
Doncs és una història força curiosa, perquè dintre de la meva família les dones sempre han tingut una presència molt marcada. I és que la seva àvia li va dir en el seu moment que no estudiés ciències, que era el que en aquell moment les dones que treien bones notes, etc, i que tenien possibilitat d'anar a la universitat, estudiaven, i li va dir, Ana Mari, estudia químiques, perquè si haces ciències solo podrás ser professora. I així, si quieres estudiar, podrás estar en laboratorios y en empresa. I la meva àvia li va fer cas i va estudiar químiques a la Complutense amb un expedient que si el veiessis, a mi... Personalment, són tot matrícules.
No, i l'àrea deuria haver-hi molt poques dones, no?
O sigui... Eren, si no recordo malament, eren com 4 o 6 dones.
Imagina't.
I tot el més homes. De fet, ara, recentment vam estar a la Universitat Complutense perquè estem en un projecte que es diu Impulsa tus sueños, no? Tant a Madrid com a Barcelona. I ens ho deia, ostres, és que en aquell moment eren molt poques dones.
I clar, llavors, com arriba, no, el somni de la teva àvia, de la Maria, no? La justícia de dir, va, creu aquesta marca, no? Perquè això també és el que tu deies, una persona lluitadora i emprenedora, no? També al mateix temps.
Doncs ella, de Madrid, va passar a Girona, perquè va començar quan va acabar la universitat, va venir a Barcelona, a Girona, a les mines d'Osó, a treballar. I aquí és on es va començar a mesclar la seva vida professional i personal, perquè es va casar amb el meu avi, va tenir tots els fills, i es va començar a trobar molt malament. Va començar a tenir una artrosis, anava amb un corset de varilles, qualsevol persona que hagués sentit, que la coneixi, sap que ella va començar a tenir diabetis, va començar a tenir molts problemes mèdics.
De cop,
Bueno, al final, una mica relacionat, jo també crec que aquí hi ha un tema, ella va tenir 6 fills, llavors, bueno, quan ets mare, desgraciadament, penses més en els teus fills que en tu mateixa, no? Llavors, doncs, a poc a poc, va anar-se'n anar trobant malament. I de casualitat li va caure a les seves mans un llibre que es deia Les virtudes curatives del magnesio. I en aquell moment va llegir aquell llibre i va dir, bueno, estava tan desesperada... que va dir, vaig a provar-ho, perquè en aquell moment el magnesi no el trobaves a la farmàcia. El va comprar a una drogueria i va dir, jo no perdo res provant això, i va començar a millorar. En aquell moment també va començar a veure que es trobava millor i va canviar coses de l'alimentació. I a poc a poc va començar a investigar, gràcies als seus coneixements en química, i a donar-se en compte de que, ostres, que havia trobat una cosa que a ella li havia funcionat, i ho havia de donar a conèixer. I és quan va començar a escriure els seus llibres. I el 1980 va fundar la seva pròpia marca. Llavors, ella es va començar a trobar bé i va començar, com diem a casa, a predicar a tota la gent, perquè ella el que volia era que la gent es trobés bé. I com que el magnesi en aquell moment només es trobava a drogueries, va dir... Doncs faig la meva marca...
Clar, ho comercialitzo jo, no?, d'alguna manera,
exacte,
perquè a mi m'ha funcionat, no?, i ho volia compartir, no, Lara? És interessant també perquè, mireu, si aquests dies passeu esteu per Barcelona, crec que és del 22 al 28 de juliol, hi ha una exposició de la marca al Centre Comercial la Illa Diagonal, per tant, si, que ressoni, no?, o sigui, tothom coneix, no?, els productes d'Anna Maria la Justícia,
exacte,
però que d'alguna manera, no?, com s'ha organitzat, no?, com s'ha portat a terme aquesta exposició que entenc, Lara, que són no?, per commemorar aquests 100 anys de vida i aquests 45 anys de vida de la marca.
Hem volgut fer una mica el recorregut de la meva àvia perquè la gent els coneixi i conèixer una mica la vida de la meva àvia i pugui profunditzar una mica més en tots els hitos importants que ha tingut la meva àvia al llarg de la vida, no? I tenim aquesta petita exposició que durarà del 22 al 28 de juliol, que coincideix amb les dates dels seus 100 anys, i vam pensar que era una oportunitat molt maca de que la gent la conegués, perquè hi ha molta gent que es pensa que no està en vida.
Clar.
Que és una persona que, doncs, que fa anys que va morir, i no, la meva àvia segueix en vida, i llavors vam trobar que era una oportunitat molt maca de fer-li aquest petit homenatge, tant l'empresa com la família.
Quins són els productes més populars que teniu ara mateix de la vostra línia?
Nosaltres, originàriament, i el nostre primer producte sempre ha sigut el clorur de magnesi. Però sí que és veritat que el nostre best-seller és el col·làgen amb magnesi en qualsevol dels formats, perquè al final tenim un gran ventall de formats, que és comprimits, pols, líquid, sticks, perquè al final el consumidor ens demana molts tipus de formats. Però sí que és veritat que amb els anys el consumidor ha anat canviant i ens ha anat demanant més producte, diferent, i hem anat fent innovant amb els productes.
Hem anat avançant, no?, també,
exacte,
pel que el públic demanava.
I tenim, doncs, productes per la son, com pot ser el triptòfan amb melatonina o el triptòfan amb GABA, que d'aquí ja dependrà de les necessitats del consumidor, o tenim altres productes com l'ashwagandha, que és el nostre com últim producte, que és per gestionar l'estrès, que és un gran problema avui en dia.
Home, per favor, doncs aquest, mira, on podem trobar els productes de la Maria la Justícia?
A veure, originàriament sempre s'han trobat a Herbolaris i a botigues especialitzades. I en aquests últims anys sempre, doncs, a farmàcies, i ara sobretot, doncs, també es pot trobar a molts establiments online.
Dit això, teniu plans de... Quins són els plans de futur de la marca? Perquè et veig ja, no?, amb unes ganes, Lara, de continuar amb el negoci.
Nosaltres ara estem molt centrats en l'expansió internacional, que estem sobretot expandint-nos a nivell Llatinoamèrica, perquè al final, clar, la meva àvia té 12 llibres publicats i els llibres ens obren molt la possibilitat de
arribar.
I també tenim un canal de YouTube molt potent i a Llatinoamèrica els hi agrada moltíssim. I, per altra banda, també, des de ja fa un temps, ens estem centrant molt en el tema de sostenibilitat, que sembla que tothom parli de sostenibilitat, però sí que és veritat que al final reduir plàstic, reduir el consum, no? Doncs a les empreses ara estem treballant moltíssim amb plaques solars, etc. Per, bueno, doncs, que la nostra marca tingui una petjada inferior en el... no? A la població en general.
Doncs, bueno, avui volíem saber una mica més. Saludem de nou a l'àvia, no? Que dius tu que ens estarà escoltant. Felicitar-la també per aquest nou bisnet, no?
Exacte.
Que dèiem, que està, que està a punt d'arribar. I també, és que no podia ser una altra manera, d'aquests 100 anys de vida, que Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do.
Qui hi arribés, eh?
Qui hi arribés, no? I es troba bé ella, no? Deu estar...
Sí. Ella està superbé, de fet. La gent no s'ho creu, però ella segueix en actiu a l'empresa... segueix formulant, segueix donant la seva opinió de tots els productes nous, etc. Però nosaltres, fins avui, encara no hem tret cap producte sense el vestit blau d'Anna Maria de Justícia.
Això és important, eh? Doncs per 45 anys més, Lara, ha estat un plaer. Moltíssimes gràcies.
A vosaltres, moltes gràcies.
I si és el que dèiem, que si teniu aquests dies doncs, que no sabeu què fer, podeu fer una passejada per la Illa Diagonal i trobareu al centre comercial del 22 al 28 de juliol tota aquesta exposició que ens ha explicat la Lara d'aquests 45 anys de la marca Anna Maria de la Justícia i també de la persona que hi ha al darrere, no?, d'aquesta marca. Lara Feliu, gràcies i que vagi molt bé.
Moltes gràcies a vosaltres. Wherever you go, there'll be love, love, love. 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 Wherever you go, there'll be love. De 2:45 a 6 de la tarda, Fabricació pròpia.
Vinga, va, que passen ja 3 minuts d'un quart de 6 de la tarda. Moment de donar-li la benvinguda al Jordi Sardà, el nostre historiador de Guàrdia. Avui us hem separat, amb el Borja.
Ja ho he vist, Una llàstima, tenia ganes de debatre amb ell.
Home, per favor, l'última secció d'història que fem aquesta temporada amb el Jordi Sardà. Per tant, jo no sé si ja s'ha analitzat des de tots els angles possibles l'intent d'assassinat del candidat a la Casa Blanca, Donald Trump.
Jordi... Home, angles, precisament, és el que no s'havien de posar, perquè es volia una mica més.
Què és el que vas pensar? Això ho estic preguntant molt aquesta
setmana. Era un cop d'estat, ho tenia claríssim.
Sí?
Sí, claríssim. S'han assassinat o intentat assassinar presidents que han sigut incòmodes a determinats elements de l'estat profund, ja siguin d'esquerra patriòtica o de dreta patriòtica.
I doncs per aquest motiu el Jordi ha trobat, doncs ha encertat, ha pensat en recordar-nos altres atemptats a presidents dels Estats Units al llarg de la història, per fer memòria. Sobre aquest atac a Donald Trump, només aquesta pregunta, perquè tu dius, és això, no?, que et sumes a aquesta teoria de la conspiració d'alguna manera?
Bueno, jo crec que és una teoria no conspiranoica, sinó racionalista.
Val.
I a més afegiré una altra cosa. Probablement el mes d'agost el senyor president Biden patirà algun tipus de caiguda, de caïment... i el setembre serà substituït per una tal Michelle Obama. Aquí ho deixo.
Perdona, és que fa uns mesos... No, fa que uns mesos. Què dic, fa uns mesos? Fa uns dies, el 4 de juliol, Víctor Hortacitas, crec que va ser, no?, que ens va comentar de l'American Society, l'associació que sonava aquest nom.
Bueno, jo ho vaig dir-ho a finals de juny.
I l'Ernesto Pascual, el politòleg Ernesto Pascual, diria que també ens ho va... Bueno. També ens ho va mencionar, no?
És Vox Populi a les revistes diplomàtiques, ja s'està dient.
I et diria també que va ser la filla de Clinton, també, no?
Sí.
Que també Chelsea. Sonava, Chelsea Clinton.
Bueno, perquè són de la mateixa corda. La qüestió, jo no tinc cap mena de dubte que es farà la 25a esmena, que està incapacitat, no pot continuar, i un recanvi molt lògic.
Té Covid, per això també ha anunciat, no?
Sí, que curiós, un Covid que pot decaure, ja ho veurem.
I, escolta, i el paper de Kamala Harris no...
Bueno, la Kamala Harris... és que es fa de molt mal dir el perquè ha arribat de vicepresidenta. La qüestió És que ha sigut un frau.
Yeah.
Vull dir, ha defraudat a tothom i ningú la vol. Bueno, de fet, quan parla, no sé si l'has escoltat en algun discurs...
Sí, sí.
Perquè fan tallets petitets, i tu l'agafes tot, t'has de posar orelleres.
Però escolta, era la gran esperança, en Kamala Harris.
Bueno, era la gran esperança perquè era la gran amiga del director que escull com es diu això, els senadors demòcrates.
Uh-huh.
L'alcalde de Chicago, com que era la seva gran amiga, uh-huh, ningú sap com, va aparèixer d'un dia a l'altre allà. Uh-huh. Però no té cap mena de trajectòria.
Doncs feta aquesta pregunta, perquè de rigor te l'havíem de fer, Jordi, com apassionat també de l'actualitat que ets, Jordi Cerdà, repassa'ns aquests... bueno, mira, la pregunta t'ho diré d'una altra manera. Quants assassinats o intents d'assassinat hi ha president dels Estats Units? Molts,
home,
no?
Home, presidents que jo sàpiga n'han matat 3. Intents d'assassinat, jo diria que també se n'haurien de sumar 4. Bueno, va començar amb en Lincoln, amb el president Lincoln, Abraham Lincoln, que va ser assassinat el dia que estava al teatre per un confederat, per un membre de l'exèrcit del sud,
uh-huh,
en John Wilkes Booth, que el va matar en directe. De fet, la gent que estava al teatre es pensava que formava part
del show.
I no. Va estar agonitzant durant 24 hores i va morir. Va ser el primer gran magnicidi que ha tingut els Estats Units. L'home que va derrotar el sud esclavista.
Recordem, magnicidi en aquest cas és quan ell és president, no? Per això no se li podia dir en aquest intent d'assassinat a Donald Trump.
Clar, és un expresident. Jo crec que és un magnicidi, però no és un president. No és un president electe,
uh-huh,
és un expresident.
Uh-huh. Dit això, aquest seria, diguéssim, no, un dels assassinats, en aquest cas d'Abraham Lincoln, i no sé si volia repassar alguna cosa més del que va passar, o ja està, amb aquest el deixem.
Bueno, home, la història és molt bonica, és molt apassionant. Uh-huh. Ell se'n va adonar, li va donar temps d'acomiadar-se de la dona. L'assassí es va tirar, perquè estava a la primera planta, a la sala noble del teatre, es va tirar, es va trencar una cama, va dir muerte los tiranos, i la gent aplaudia dient, ah, mira que bé que ho fa aquest home, eh? Ostres, i ha caigut bé, eh, el que fa de president? Ostres, quin actoràs! I se'n va anar pel seu propi peu. Van estar-lo buscant, el van trobar, van desmantellar la cèl·lula i el van penjar, però bueno, el president va durar 24 hores.
Déu-n'hi-do.
Amb un tret al cap.
Doncs això passava amb Abraham Lincoln, però és que després n'hi han hagut més.
Sí, després van intentar matar, 20 anys després, el president Garfield, que va ser tirotejat per Charles Guiteau. Després van dir que era una persona que havia, si tenia problemes mentals, però bueno, la qüestió és que el va matar. Ningú sap si hi havia algun tipus de motiu polític. En el cas d'en Lincoln, sí que hi havia una motivació de revenja, uh-huh, de los confederados, dels confederats contra el nord.
Uh-huh. Roosevelt va sobreviure una bala del pit.
Bueno, Roosevelt duia un llibre de 12 centímetres al pit, llavors ja no era president. I també, uh-huh, una altra persona que deien que era un desequilibrat li va disparar. Curiosament, va ser en el lloc on tenia el llibre i el llibre va aturar la bala.
Això era el 1912 i ja passem al primer assassinat, no, que ens ve a tots al cap, bueno, d'un president dels Estats Units.
Sí, perquè hi ha la famosa cinta Zapruder, que l'hem vist tots a la pel·lícula JFK, l'hem vist a tots els diaris. Zapruder era un senyor que estava gravant com a Dallas passava el president Kennedy i tot d'una és tirotejat. Suposo que els oients hauran vist la pel·lícula JFK, que li disparen doncs des de davant, no des de darrere. I, bueno, és el gran impacte que hi ha hagut al segle XX d'un president de la primera potència del món que ha sigut balejat, tirotejat i assassinat en directe.
I a dia d'avui encara no es coneix ben bé, no?
Mira, diré una primícia. Les poques coses que se saben és que els assassins van sortir de l'aeroport de Madrid, van anar a Mèxic i van llogar un cotxe i van arribar fins a Dallas des de Mèxic.
Assassins, eh?
Assassins, eren diversos assassins, tiradors. Sembla ser que era la màfia. Encara que era gent viva, d'aquella època. Mm. Hi han parlat, hi ha gent amagada. Bueno, en Harvey Oswald, la persona que van acusar d'haver-lo assassinat, no sabia tirar, i resulta que havia disparat 3 trets en 2 segons...
Mm.
Abans de que se sàpigués que ell era l'assassí a Austràlia, que està en un ús horari diferent, tots els diaris ja duien la seva fotografia. És a dir, són coses molt rares. Ha passat coses molt rares. És una família que ha estat maleïda. Després
bueno, que els hi ha passat de tot.
Bueno, és el que jo anomeno esquerra patriòtica.
I perdona, fa uns dies es va filtrar aquesta conversa, no, de Donald Trump explicant-li a un hereu, diguéssim, dels Kennedy...
En Robert.
Com havia passat tot, no?
Bueno, clar, és que té gairebé 80 anys, el president Trump, i jo suposo que ja se'n deuen recordar del període.
Quines eren les principals teories, no, pel que fa a l'assassinat de Kennedy?
La principal és que hi ha una cosa que es diu Reserva Federal, que no pertany al govern dels Estats Units, són 12 bancs privats que s'han constituït en Reserva Federal i emeten dòlars. Sense que el govern pugui dir res, el president Kennedy va tramitar una proposició de llei per treure-li a la Reserva Federal, per treure-li a bancs privats, l'emissió de dòlars i recuperar-lo al propi govern, la República dels Estats Units. Bueno, una setmana després moria. En aquelles casualitats. A part, també havia acabat amb el que era la segregació racial. Això també m'agradaria recordar-ho i hi havia molta gent que li tenia ganes. A mi el que em fa molta pena, més que en Kennedy, és el del Robert Kennedy, el seu germà.
Que això va ser res. Mira, si Kennedy, què va ser? El 63, no?
Sí.
1963. Robert Kennedy
moria
assassinat el 68.
Per mi ha sigut el polític més, un dels polítics més brillants que ha tingut la humanitat. Un home espectacular. Una esquerra progressista, patriòtica, amb valors morals. De fet, això no s'ha dit mai, però el Robert Kennedy, que tenia uns profuns valors familiars, ell mateix, valors espirituals, volia demostrar-se que era capaç de substituir el seu germà i deia que no trobava la manera de ser-ho. Llavors es va tancar en un monestir durant uns mesos on va estar sotmès a oració i va decidir que escalaria l'única muntanya que l'home blanc no havia escalat a tot el continent americà. Actualment es diu Monte Kennedy. La va escalar ell sol, sense pràcticament ajuda, i quan va baixar va dir: "Soc digne, puc concórrer a la lluita per la presidència i venjar el meu germà i tornar a posar les coses en ordre." Pues bueno, cap d'uns dies també un boig, un palestí boig, sense cap mena de motivació, amb una pistola amb 6 bales n'hi va disparar 12 trets. Una cosa, aquelles coses molt rares. Bales que es multipliquen per 2. Teníem la bala màgica d'en Kennedy, que era una bala que va entrar 4 vegades pel cos i va sortir, que la NASA va dir que era impossible, i després tenim...
En aquest cas l'autoria, o sigui, està confirmada, eh?
Bueno, està confirmada, el que passa és que van haver-hi 3 persones més tirotejades i no hi ha prou bales. O sigui, aquí hi ha una cosa, s'ha parlat sempre, la família ho sap, el seu fill ho sap, tothom ho sap, allò va ser un altre cop d'estat. No, aquell home no es podia permetre que aquella família tornés a la presidència. I permeten que ens surti un moment del guió, el fill del JFK, el fill del president Kennedy, en John.
Va morir en un accident aeri, no?
Sí, també una setmana després de fundar una revista política i dir que es volia dedicar a la política, també la seva avioneta va caure per causes misterioses, aquelles coses rares que li passen a la família Kennedy. I ens oblidem de l'altre germà, el Ted Kennedy, que també quan va dir que va engerir els seus dos germans, va tenir un accident de cotxe, es va trobar una persona morta al costat. Aquelles coses rares que li passen a la família Kennedy.
Déu-n'hi-do. Parlem ara, perquè avui amb el Jordi Cerdà estem fent un repàs per la història, no?, d'aquells assassinats a president dels Estats Units o intents, que aquest és el cas de Ronald Reagan.
Jo no sé si estem fent allò Regreso al pasado, Regreso al futuro, o no sé què estem fent ara.
Regreso a Howard Zinn, no? A veure, el darrer abans de Trump, diria, no?
Sí, en Ronald Reagan li van disparar a l'aixella, també en un acte absolutament estrany. Sortia d'un acte, no hi havia cap mena de motivació. Un home que estava obsessionat amb la Jodie Foster.
Com?
Sí, un home que estava obsessionat amb la Jodie Foster li va disparar. No se sap ben bé com, ni per què, ni de quina manera.
Perdona, Ronald Reagan, ara m'he fet un... Se m'ha manat la neurona, eh? És que era l'actor o no? Qui era el Ronald Reagan? No, qui
sí,
era,
sí, sí,
és l'actor,
havia sigut actor.
Que havia sigut actor abans de president, no?
Correcte. I el 81 va accedir a la presidència, i mesos després, un fan de la Jodie Foster, sí, l'actriu, la Jodie Foster, li dispara. Un pertorbat.
Ell va confessar també el crim o no?
Sí, va dir que estava obsessionat amb la Jodie Foster i que per això li disparava el Ronald Reagan. Bueno, són aquelles coses rares. No, que va en sèrio, eh?
Quina connexió hi ha,
Jordi? Cap. Bueno, és com el Shere Khan, el que va disparar en Robert Kennedy. Per què li ha disparat? Palestina Libre. Palestina Libre? Però si és pro-Palestina. Ai, és que miri, m'he equivocat. Aquelles coses rares que passen amb els presidents dels Estats Units.
I a tot això on queden els serveis secrets? Vull dir, clar, perquè també fins i tot en aquest... No,
molt bona aquesta.
T'ho pregunto, no?
Bueno, avui en dia s'han desclassificat. Jo he vist vídeos dels serveis secrets que havien de protegir en Kennedy i s'apartaven. Jo els he vist, vull dir, estan... Els nostres oients el poden veure a YouTube. S'aparten, reben una ordre i s'aparten. On queden? Bueno, què ha passat amb el tirador d'en Trump? Tenemos este hombre a tiro, tiene un rifle, disparamos... No, esperat. I totes les càmeres... En directe, enfocant-lo. On era el servei secret? Bueno, són gent que fa nosa. Escolta, al final el poder té un preu.
Déu-n'hi-do. Bueno, però penses... Bueno, a veure, clar, és que aquí el debat jo crec que va més enllà, Jordi. És el debat de les armes en aquest país. Vull dir, què esperes, no? Amb un estat... amb un país com Estats Units, no? Que les armes siguin legals, és que...
tenen un problema gravíssim amb les armes. Ah, això és cert, però forma part de la seva Constitució i sí. a mi no m'agrada. Però clar, el president de Txèquia, el Fico, allà no hi ha armes i també li han disparat fa poc, vull dir.
Bueno, clar, això va més enllà de, sobretot, també una lacra dels tirotejos de, no?
Però dels estats. Sí.
Vull dir que és algo que jo no entenc com no ho veuen, no? I posen algo, bueno, fan alguna cosa.
Forma part del que és la pròpia idiosincràsia dels Estats Units, sí, que com que és un país que el van fer amb la pistola al cinto, pues ho han guardat a la Constitució i no hi ha qui els hi tregui, eh?
Jordi Cerdà, moltes gràcies.
Home, gràcies a vosaltres. He passat una temporada espectacular.
Gràcies.
Ja esperava el dia de venir aquí. Ho he de dir i vull repetir-ho.
Moltíssimes gràcies, Jordi. Que marxaràs quan marxes de vacances?
Home, a l'agost. Ja em vaig a l'agost, al Pirineu.
Ui, que bé.
Si ho vol.
Bueno, doncs que vagi molt bé.
Igualment,
ja
moltes
parlarem.
Gràcies.
Vinga, va, que passen dos minuts de dos quarts de sis de la tarda. Petita aturada i a la tornada, a veure, només veig el Santi Jiménez. José, em dona aquesta sensació. Apocalipsi, a l'últim, aquí, al Fabricació.
Ràdio Estel. De dilluns a divendres a les 6 de la tarda, escolta Ràdio Estel sense distància. El programa informatiu de referència en actualitat social i religiosa. Cada dia, 45 minuts per conèixer una església viva, oberta a la persona, a la societat i al món. Amb entrevistes i seccions sobre economia amb valors, pastoral, diàleg interreligiós i solidaritat. De dilluns a divendres a les 6 de la tarda, a Ràdio Estel, sense distància, amb Ignasi Miranda.
Filosofia Millennial, el podcast de Ràdio Estel que et deixarà cau.
La filosofia és bàsicament un todos contra todos, no? Aquí tothom es fot de pinyos, i llavors si esculls un, estàs contra els altres.
Filosofia aplicada al present, amb Leo Espluga.
Queda molt bé defensar la filosofia sense implicar-s'hi.
Filosofia Millennial, un podcast de Ràdio Estel. Troba a la radioestel.cat i a la nostra app.
Cap de les dues opcions crec que són satisfactòries.
No li feu cas, sí que ho són. Filosofia Millennial, un podcast molt satisfactori, amb Leo Espluga.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
Estàs escoltant Fabricació Pròpia, amb Mercè Raga.
Minuts que passen de dos quarts de sis de la tarda amb Santi Jiménez. Ara t'he mirat i dic, què fas amb l'ordinador? Sembles d'aquests hackers.
No, perquè el guió és secret avui.
Avui no ens has passat res, eh?
No, res no. T'he passat la música, bueno, la primera música, la intro...
És veritat.
I ja està.
Molt bona tria, per cert.
Sí.
Que vols fer una prèvia? Li donem pas, no?
Li donem pas, perquè avui que és l'últim programa de temporada,
sí,
està dedicat a la nostra estimadíssima Marta.
Noi,
escolta,
estic nerviosíssima.
Què et passarà, Marta?
No, perquè a més és que sé que és una competició.
No és una competició.
Ah, no és una competició?
No, tu competeixes contra tu mateixa,
sí,
tu mateixa.
Sí.
Si ets tan competitiva, sí, és el teu problema.
Sí que guanyaré jo, perquè no hi ha...
O perdràs tu.
O perdré jo, mal.
No, però aquesta és la mentalitat de la Marta, que ja creu allà. Bueno, Toni García Ramon, no sabem
està
on
venint,
està.
Està venint, si ens està sentint...
Algun moment apareixerà.
Apareixerà en algun moment.
Sí, ens està enviant aquí missatges, d'alguna manera ens està intentant comprar...
Ja, però passa res.
No passa res.
No passa res. Ja arribarà quan hagi d'arribar.
Ah, exacte. Vols música o no per aquesta competició?
No, d'entrada faré la introducció per posar en antecedents
els
oients que no van sentir la setmana passada. L'últim programa abans d'aquest últim, que és l'últim abans de les vacances, va haver-hi una exhibició inesperada, sobtada... I
és correcte.
Que tu, Mercè, ho devies conèixer,
sí,
perquè...
Sí, sí, sí.
Però jo em vaig quedar molt flipat de que la Marta fos la persona que més sap d'avions del món. Sí, després dels germans Wright...
Sí, sí. Sí,
claríssim. No, no, no. I a més, a tota l'audiència ho estic dient molt seriosament. O sigui... Friki! Potser sí.
No, per què? No. Em diuen...
Friki.
Sí, els germans Wright, a mi em diuen la Sister Wrong.
Sister Wrong.
Yes. Sister Wrong. Yes.
Aleshores,
wrong,
avui...
Wrong.
Dedicaríem un Apocalipse Now, un El món s'acaba, exclusivament als avions.
Yes!
Tu saps lo que, tu saps lo que li estàs fent a la Marta Hargis? O sigui, l'estàs fent la dona...
És que està... està... Però, aleshores...
Més feliç del món.
Oh,
aleshores,
quina alegria.
Hem fet com una mena de...
Quan comença, això?
De qüestionari.
Sí?
Però, clar, evidentment no us he passat el guió, perquè sé què és...
Oh, clar.
He parlat amb el Ferran abans i m'ha dit,
dit, dit...
És supercompetitiva.
Sí, sí, de fet, ja l'he dit
al Ferran. Es mirarà... Perquè primer pensava, passaré les preguntes...
Ui.
Claro.
Però no les respostes.
Bé, però...
Però, pensat, si troba les, si troba les preguntes, anirà a Google i buscarà la... Aleshores, només he deixat la música d'inici, i a partir d'aquí ja va a cegues.
Però quin és l'objectiu? És a dir, amb quin objectiu...
L'objectiu és corroborar que ets la persona que més sap d'avions del món.
Del món, eh?
No, del món, de l'univers.
De l'univers.
De tot.
De tot.
Bueno, i si no és així?
No passa res. Res. No passa res.
Ostres, però és que clar, això és una responsabilitat.
No, no, no. No t'ho prenguis com una cosa...
Podré seguir la temporada.
Marta.
Sí, sí.
No t'ho prenguis com una cosa personal.
No.
Però és que estic segur que ho encertaràs tot.
No, i més per a pressió.
No està fet amb mala hòstia, eh?
Agraeixo la confiança que em tens, això d'entrada. Per tant, jo em cordo el cinturó i res, i enlairem-nos.
Fast your seatbelts.
Yes. And let's go.
Ara sí. La posem o no?
Vinga. Come fly with me, let's fly away.
If you can use some exotic booze, there's a bar... Aquesta és la típica música que, no sé, Marta, tu que ets una experta... Escolta, això no, eh? Que estan mirant aquí miradetes amb el Ferran.
No,
no pot xivar
no,
res,
no,
eh?
No, jo això no ho faria mai. Jo això no ho faria mai.
Traiem mòbil, eh?
Espera, que
tinc
que fer una cosa.
Santi, ara està comprant algun bitllet o està fent alguna cosa. Però, Marta, tu...
Sí.
A veure, per fer una prèvia...
Em pots parlar com si fessis
música...
una hostessa de vol? Si
no, és impossible. Perquè és que jo, o sigui, tinc un respecte a totes les hostesses de tripulació.
Uh-huh. Tripulació de cabina.
Aquesta música és la típica, no?, que et posen quan estàs a punt de volar, per tranquil·litzar, per relaxar els ànims.
La posaven en els anys gloriosos, quan encara se servia menjar cabina... que hi havia, vull dir, hi havia un desplegament de llagostes i de caviars i de caves,
ara,
de xampany.
Això aquí, a quina aerolínia?
Home, hi havia aerolínies d'anys... És que abans volar era un luxe, era un privilegi. Ara volar s'ha convertit
en agafar.
A no ser que viatgis en un d'aquests vols en un gran Airbus o una màquina d'aquestes gegants. Ara és un pur tràmit, és com agafar l'autobús. Mm. Però abans era una experiència de luxe. Em tornes al mòbil.
Perquè confio en tu,
Sí.
No.
Bueno, jo li he dit al Ferran que si de casa em xivés la... I m'arrepenteixo, li he dit, ho admeto, però...
Veus, és que la conec.
És que sí, vull guanyar. Però mira, no, deixaré el telèfon aquí.
Començarem per la primera pregunta. És fàcil per tu.
És fàcil. Sí. És com... Van de menys a més,
no,
nivell,
jo crec que
Santi?
Per tu totes són fàcils.
És que no en sabré cap.
Sí, la primera saps segur.
A veure.
De quin color són les queixes negres?
Taronja?
Molt bé!
Olé!
Molt bé!
És més, són el mateix color que el pont de Lisboa. Perquè és un...
Traient la xorra directament.
Això...
Se lo está inventando.
Se lo está inventando. Sisplau, des de Peixera, podeu certificar o contrastar el que diu.
M'agrada molt que diguessis, a més. No van amb mala llet. I la primera he estat a punt de caure de quatre potes.
T'he dit clarament que no són negres. Molt bé, taronges.
Vale. Sí, sí.
Però un moment, això del pont de... que has dit...
El pont de Lisboa, de Lisboa és una cosa que jo això no ho sabia.
Tu no ho sabies.
És un color que s'utilitza per temes de seguretat i quan es va construir aquest pont, que és similar al color del pont de San Francisco, el pont penjant sí. de San Francisco, doncs per uns temes de seguretat, perquè com que són ponts penjants, que els avions no s'hi encastin i es va construir d'aquest color.
Vale. Aleshores, si hagués de pujar un avió... Aquesta era la primera, era fàcil.
La primera era senzilla.
Perquè, evidentment, tu sabràs que la caixa negra, que és taronja, dels avions, té dues parts. Una grava, dades, i l'altra...
Veu.
Molt bé!
Molt bé.
Espectacular!
Però això ho sabíeu, també, no?
No,
fotis.
Jo no ho sabia.
Les comunicacions entre torre de control i pilots...
Aleshores és...
És que, clar, és que bé.
És friqui de collons.
Però molt, eh?
Quina és la part més segura d'un avió si ets passatger?
Aquesta m'interessa.
Me la jugo.
Va.
Diria que la cua.
Bravo!
Ui, per favor. Per què la cua?
Ara ja potser m'equivocaria. Potser m'equivocaria. Per uns temes d'aerodinàmica, l'avió, suposo que el morro és el primer que xocaria contra el terra i, per tant, doncs la...
Et puc donar estadístiques, Marta.
Sí, eh?
Els situats a les últimes files, les fileres, sobreviuen en cas d'accident en un 69% de probabilitat.
El que passa que és molt molest quan viatges
sobre
a la cua...
Les, sobre les ales. Cas? Sí, bueno, però entre morir-te o que et faci... O que et faci... O que faci o que,
això és veritat.
Que et molesti el soroll.
Que és perillós pel so. Pel
no,
soroll.
Que molesta molt, perquè tens el so del motor molt, és molt
lavabo,
més...
I el lavabo i tot això.
És molt més sorollós, aquella zona.
A la zona de les ales és el 56.
Què dius?
Perquè a les ales què hi ha?
Què vols dir, què hi ha?
Què hi ha a les ales?
Bueno, sí. Els recta, el motor de l'avió.
Ah, no.
Les hèlices?
No.
Ai, com que no?
Ai, ja s'està caient, eh?
Les sortides d'emergència?
No.
Tot caient. Això que t'estic dient
què,
és correcte.
Què hi ha?
Els flaps.
Sí, ja, sí. El combustible.
Ui!
On carrega el combustible un avió? A les ales.
Clar, això és
i
perillós.
Per què el carreguen a les ales?
Per què? Va, Marta, ho saps. Digues el primer que has
perquè,
pensat.
Per temes de pes.
Molt bé, per l'estabilitat de l'avió. Molt bé, li has tirat un cable molt bo.
No, home,
eh?
No, però per la jarque, el que sigui.
És a dir, si voleu sobreviure... Està suant, de veritat.
Home, vas apagar. És que això em pot acreditar, no, com a expert.
No, de moment ho estàs fent molt bé.
Quan acabi aquest test, jo rebré un certificat de signat pel Santi per la Mercè, que sóc expert en aviació.
Si tu vulguis. De l'Ufansa.
Vinga. Ai, mira,
de l'Ufansa, per què?
Bueno, ja anirem a línies aèries, un moment. Imagina't que tu estàs en un vol i mor algú. Però no molt mor per una qüestió...
Durant el vol, eh?
Sí, estàs
sí.
En l'aire...
Déu no ho vulgui.
I mor... Mira, està baixant d'un taxi, Toni García Ramon.
I què, va amb algun postre o alguna cosa? Alguna...
Sí, porta...
Ah, un dolç.
Porta...
És com una hostessa de vol.
Sí,
a veure,
quina barra.
Imagina't. Mor algú en el vol per una qüestió natural, física... O sigui, no hi ha un atemptat, no hi ha res.
Hola, qui, mira, qui, aquesta cara no l'havíem vist mai.
Però
Toni García Ramon.
Quin somriure preciós.
On vas tu? És que... D'on vens tu?
Saps què passa? Que avui el vull quedar bé.
Sí.
I al costat de casa meva hi ha un tio que agafa les ensaïmades, les obre, les omple de nata i les crema al moment.
Impressionant. Això és impressionant.
I m'ha dit, t'ho faig al moment, però ha tardat una mica més del moment.
Oh!
I llavors... Això és espectacular.
Oh, la, la.
I per això, perdoneu, amics, he arribat tard.
Carai,
per una vegada...
Has portat alguna cosa, també.
Primer, he portat, no, perquè ho havia promès i he dit, avui portaré el que més m'agrada a mi.
Carai.
I el tio em diu, tarda un moment, ostres, que s'està calentant el ferro. I a l'hi vint i he dit, tio, ja marxa.
Corre! Bueno, gràcies.
Bueno,
estem fent un concurs, Toni.
Vale, d'acord, sí. Estic enterat del concurs.
Vale. La història és que si se't mor algú, que no siguis tu ni ningú, o sigui, files endavant en el... a l'aeronau, què passa amb el mort? Un atac de... O sigui, que li tenen un atac de cor o que... Bueno, simplement mort per qüestions naturals.
Clàssic, sí. Mor en l'olló.
Què passa?
Què vols dir, què passa?
Què fan?
Què fan amb el
què fan
vol?
Primer... Què fan amb el vol? Queden 6 hores per aterrar. Què
aterrar
passa
el primer aeroport possible.
El tiren. Oh. El tiren.
Estàs fallant.
Ah, sí, eh? O sigui, quina és la decisió que pren el capità, en aquest cas?
No, la que està estipulada en els protocols manuals de l'aviació internacional.
Sí. Tornar a l'aeroport de sortida?
No.
Dóna-li una pista. Toni.
Es queden amb el mort.
Com?
Que no el tiren de l'avió.
Home,
naturalment. No, 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 no és com els pirates, allò que posen allò
pista,
i ja et tiren.
No posen un trampolí al tiren.
L'avió et fa el seu trajecte normal i aterra a l'aeroport on tenia previst.
Què passa?
Però on posen el mort?
On posen el mort?
On el col·loquen?
A la bodega, que no. És on és més fresc.
Moc!
Quina il·lusió que us fa, eh? El seient on era, lligat amb cinturó?
No!
El seient que li tocava.
A la cabina dels pilots?
Moc!
A l'ala, amb el combustible?
Sí, sí, penjat, allò.
No la sé, aquesta.
Normalment el porten
a, on?
A classe turista, on sí. Hi hagi menys gent seguda. Sí.
Normalment al final de la cabina.
Al final de la cabina. Però si tot a l'avió està ocupat...
Què hi fan?
Aleshores el
porten a business.
Com ho crec?
No, és veritat.
És absolutament
el porten a business perquè els seients són molt més amplis.
Oh, seria el meu somni.
Com?
Morir...
Jo crec que és l'única manera que algun dia pugui volar business.
Estàs allà a business...
Morta.
Sí, bueno.
No, però que no tant...
Total, d'alguna cosa hem de morir.
Sentint el que està dient.
Sí, és la Marta. No passa res.
Marta.
A veure.
Quina creus que és l'aerolínia més segura del món?
Va. Aquesta te la saps.
La que mai li passa res.
No se la sap.
Lufthansa?
No. Aquí t'hem enganyat entre la persona.
Sí, t'hem enganyat. No te la sabràs, perquè no me la sabia.
No ho sé.
Quantes? L'australiana. Quantes mai ha tingut un accident amb víctimes mortals en la seva història des de 1952?
Imagina que demà s'estavella un avió de... Quantes? Ja estàs mirant la tele.
Un clàssic.
Quantes tiempo... Sí.
Quanto tiempo ha pasado? Marcador a cero.
Australiana.
Sí, la companyia de
la bandera australiana. La saps.
No, la sabia. No, aquesta també, malament.
I tu creus, sincerament, amb la teva experiència amb avions, tu et fies dels pilots?
Com vols dir, tu et fies?
Tu creus que són fiables?
Jo sempre que entro a un vol, allà al finger, provo d'establir contacte visual i el saludo, per veure com a mínim quina cara fan.
Ja. Normalment està tancada la porta i no hi
surt. Sí, no, hauria d'estar tancada la porta.
No, però per la finestreta. És a dir, quan tu entres al finger, abans d'entrar...
És la típica friki... És la típica friki que...
La típica persona que el pilot no voldria que anés a l'avió. Sí, sí. Hola!
És Denzel Washington fotent-se una ratlla d'aquí.
Apa, tu!
La que aixeca els braços quan despega l'avió.
Sí, sí,
i
clar.
I després aplaudeix quan aterra.
No, però, això no ho faig.
Perdoneu, vosaltres sou experts amb aerolínies. No, però vosaltres també heu viatjat molt. És a Japó on fan reverències als auxiliars de...
Bueno, sí, hi ha Tai. I Tai també.
Hi ha graus de reverència. És a dir, el grau... No.
Que hi ha graus.
Hi ha graus. El grau de reverència que et fa una persona depèn de la relació de poder que tingui amb tu. Per exemple, un hotel és una reverència, crec, com de 30 graus.
Sí.
Però amb un, el jefe de l'empresa, el CEO, és gairebé total. És una,
sí, 90.
Toques els genolls amb el cap.
Sí.
No, de veritat.
Sí.
I els graus, l'índex, el percentatge d'inclinació, depèn de la relació de poder que tinguis o de submissió que tinguis amb la persona saludada.
Nosaltres, quan entrem a la feina...
La saluda la Mercè.
Sí.
Tu li fas reverència.
Sí, és veritat. Tots. És veritat. Sí. Però això tothom, ho heu de deixar
fa,
de fer.
Tothom et fa reverències, ja.
Tothom. Jo entro aquí, tothom.
Et molesta.
Sí. No m'agrada.
S'incomoda.
No m'agrada que facin aquestes coses.
Que la faci una mica més alta.
Perquè s'acosten molt.
Els hi dic. Poc.
Sí, és poc.
Una mica més.
És poc.
Baixa més.
És poc.
Fins al terra.
Bueno, la Mercè és així.
Però tu, anem al que fèiem. Tu et fies dels pilots?
Sí.
Bueno, doncs segons has de saber que segons un treball de l'empresa British Airline Pilots Association, que va fer una enquesta entre un grup de 500 pilots enquestats...
Que van ser molt sincers, els pilots.
El 43% dels... El 43% dels pilots enquestats van admetre haver-se quedat dormits accidentalment mentre
tripulaven
l'avió.
Cap problema. Està tot automatitzat.
És a dir, Però sí, mai es va generar un accident.
Veus, claro.
Però el 43%, sí, de cada 100 vols que agafis.
45?
43. Hi ha un moment que el pilot es queda suat.
És fort, és fort. Ara, dissabte que agafo el vol...
El miracle és que no passi res.
Ara que dissabte agafo el vol, quan el saludi li diré... Nano, ojos abiertos, els ulls oberts.
Quan el saludis li fas...
Sí. Te quiero ver despertito, eh?
No, eh?
Espavila.
A veure,
amunt, eh?
Despierta.
I tu que agafes vols friquis d'aquests per agafar el vol?
Agafes vols friquis?
Sí, és que agafa vols pel...
No, Toni, és que l'altre dia, tu no, no saps quin recital.
Va ser un recital increïble, increïble.
De vols xungos.
Necessites agafar el vol que et diré ara, o que tu has de suposar, que suposo que sabràs quin és. Quin és el vol que dura més, menys, perdona, menys a l'aire de del món actualment, l'aerolínia?
Sabia, eh?
Sabia que sabia. És que
sabia que ho sabia. T'ho juro que ho sabia.
Quant diries que dura?
Re, pot durar un quart o 20 minuts.
No, menys!
5 minuts?
Menys.
El sabia, el sabia.
Dura 27 segons.
Com?
Sí, en l'aire, 27 segons. És el temps que triga l'aerolínia regional escocesa Logan Air a anar de la illa de Westray a la illa de Pepe Westray, que estan a...
Pepe Westray?
S'ho està inventant.
El nom de l'illa s'ha inventat, Pepe Westray.
I si vols ser...
Vamos ahí a Pepe Westray.
A tu que et flipen aquestes coses. El vol més llarg sense escales.
Pot ser, pot ser que surti d'Austràlia?
Sí, senyora, molt bé.
Bravo.
Bé, Marta.
Concretament de Sydney.
Lògicament.
Bueno, podria sortir de Melbourne o de... Anem bé. Surt de Sydney o arriba a Sydney.
Claro, perquè és el mateix.
I on va o on arriba? Va, vinga.
És Amèrica, el continent americà.
Anem bé.
Pot ser que sigui Sud-amèrica?
No.
Centroamèrica?
No.
No ho sé el destí, però...
Quant diries que dura el vol?
18?
No, menys.
Sí? 16?
15 en 15. 25 minuts, sense aturada. Mm-hmm. Sense escales.
Washington?
No, Dallas. Sydney, Dallas, és el vol més llarg que hi ha en línia regular. Vale. Anem a parlar d'aeroports, que també hauries de fitxar. Quin és l'aeroport que està a més alçada del món?
Pot ser que sigui el Nepal?
Està molt a prop del Nepal, però no és Nepal perquè van arrasar Nepal. I amb això t'estic trobant bastant despista.
Pobre Marta.
No és Bhutan.
Però com se li pot acudir dir Bhutan?
Perquè és un país dels Himalaies.
Qui va envair Nepal?
La Xina.
Per tant?
Doncs un aeroport xinès.
Sí, senyora. Un aeroport que no havia sentit en la meva vida.
I es diu?
Que és Daoshenjiangding.
Daoshenjiangding.
Que estaria a 4.410 metres.
Déu-n'hi-do.
És a dir, que si un vol...
Surt de l'avió i segueix
el vol. Sí, el vol ni s'aixeca.
No. Jo he agafat vols a aquestes latituds i les muntanyes et queden més amunt que el teu... És a dir, tu vas per sota les muntanyes en aquests vols. Són espectaculars.
Molt bé. I ara anem a parlar de l'aeroport que està més a baix. El que està més baix.
Més a baix.
Sí, si aquest està a 4.000...
A alguna illa...
No.
No, eh?
Tu la saps, Toni, o no?
Jo no.
El que està baix és ell, ara.
I a més...
Jo m'he sentat amb aquesta cadira que hi ha abans. Perquè abans d'aquesta cadira...
I a més, heu estat...
Hauria sentat Frodo en aquesta cadira.
En aquest aeroport.
No és a les Canàries?
A les Canàries?
Per què a les Canàries?
La resposta és a
l'aeroport.
Les portes són mítiques. Les Canàries.
És absurda.
Clar que sí.
Però perdona, un moment. Perdona. Més avall, a nivell del mar.
Quin país es diu Països Baixos?
Holanda. El Rotterdam. Amsterdam.
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 Schiphol. Està a 3 metres sota el nivell del mar. Vale. Mm.
Puf, estic baixant, eh?
Sí.
Jo crec que no em donareu el certificat.
Anaves molt bé.
Tu factures?
És el Toni que ha sigut arribar i he començat a...
Tu factures quan viatges?
Encara no.
Factures maleta, vull dir.
Ah, pensava que com a autònoma...
En sèrio, va, pleguem.
No pot ser, un moment.
Marta Jarque.
No pot ser. Si factures la maleta.
Ho has dit en sèrio, això?
No facturo mai.
Vale. Sí, facturo.
Per què?
Entra l'avió i li donen diners. Són el pilot?
És impressionant.
Són el pilot amb un feix? Ja,
és que no estic bé del cap.
És un festival que està superant el de la setmana passada.
Oh, i tant. Perdó, és que en defensa la Marta Jarque té molta pressió ara mateix,
moltíssima,
pobra.
Moltíssima.
És el primer que li ve el cap.
Està tocant-se el cap com dient que tinc molt mal de cap.
Estic intentant connectar la neurona.
A veure, quantes maletes diries que es perden cada any?
Bona.
Al món?
Va, tira,
quantes?
Ostres, 20 milions?
Jo dic 500.000.
No, moltes més.
Un milió.
30 milions de maletes. I cada maleta perduda, quant diries que fa de quilòmetres per tornar a casa?
Wow.
De mitjana, eh?
1.000?
No, massa.
800?
500. I ara anem a la teva.
Escolta, està sent molt difícil aquest examen.
Nois, queda un minut i escaig.
Fes l'última.
Eh?
Que algú porti un ganivet per tallar l'ensaïmada.
Perquè això fa una oloreta. Que...
això ho heu de provar. L'última
és que aquesta sí que és un càlid molt amb ella. Tu sabràs.
L'avió més gran del món.
El més ràpid. El que ha agafat la velocitat més... més
a la història, el Concorde.
No, el Concorde és d'aficionat,
però encara està volant.
Però parles...
No vola.
No comercial, o comercial, Santi.
No és comercial.
Sí, no és un avi comercial, jo militar.
Però és que ella
un
sap...
Un caça?
No és un caça, tampoc.
I bueno, és un avió?
No, és Superman.
Però factura
no,
o no?
És una rata.
Es pot facturar?
Es pot facturar.
No ho sé.
El Blackbird SR-71, que és un avió espia dels Estats Units... A veure, tu has dit molt bé el Concorde com a avió comercial. Sí. Diguem-ne, un avió comercial normal amb 6 hores, 5 hores i mitja creua l'Atlàntic.
Sí.
El Concorde en 3 hores.
3 hores.
Aquest avió ho feia en 1 hora 55 minuts.
No,
ara hi havia un problema.
Què?
Rapidíssim.
Havia de repostar enmig de l'Atlàntic.
Ràpid. Mal assumpto.
Bueno, provadíssima, Santi?
Aprovadíssima.
Toni, aprovadíssima.
La gènia dels avions.
S'ha d'aprovar és l'ensaïmada.
Toni García Ramón, Santi Jiménez, gràcies.
Vinga, amics.
Vinga,
adéu.
Va, us deixem amb l'Ignasi.